L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial una jornada més. La d'avui ja divendres 7 de març, a les portes del cap de setmana. Salutació de benvinguda en este temps d'actualitat, que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. Un temps d'actualitat que diàriament obrim, avançant el sumari de continguts en titulars. Temps d'informació que avui encetarem parlant de Ports de la Generalitat, que tenen prevista la inversió de prop d'€1.200.000 en diferents actuacions a la zona portuària de l'Ametlla de Mar. Seguirem destacant també la mobilització contra el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre, mobilització que la Plataforma en Defensa de l'Ebre convoca per al 30 de març a Deltebre. Amposta, l'Ajuntament, junt amb l'Escola d'Art i la Policia Local, engeguen una campanya de conscienciació cívica per evitar els aparcaments en zones de vianants. El ple de l'Ajuntament d'Alcanar aprova, com molts del territori, una proposta en contra de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local. A l'informatiu d'avui destacarem també que el Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal del Baix Ebre continua donant resposta a les problemàtiques i necessitats de les dones de la comarca. Parlant de dones, demà, dissabte 8 de març, se celebra el Dia Internacional. Santa Bàrbara acollirà una celebració enguany molt especial. A la Masada de Pepet es farà una diada encaminada a trencar amb els estereotips amb la presentació de la festa Soc Dona, una iniciativa de la planera Zoraida Rosselló. I també a Alcanar es preparen diferents propostes d'agenda coincidint amb el cap de setmana. Actes per aquesta mateixa tarda amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona, però també activitats diverses com la presentació del llibre de Vicente Pellicer, El Massís del Port, Bellesa Insòlita, i també des d'avui fins diumenge a Alcanar organitza tot un seguit d'activitats per celebrar la festa del Carnaval. Els comerços d'Amposta organitzen demà dissabte una nova edició del Mercat d'Oportunitats, Fora Stocks. I a Deltebre, demà dissabte, es presenta el documental La Petita Revolució. A la recta final del nostre temps d'informació tractarem també actualitat esportiva. Ho farem d'una banda per destacar que el Club Patí l'Aldea va aconseguir el passat cap de setmana de pujar al podi del Campionat d'Espanya. Acabarem remarcant que aquest diumenge s'inaugura una nova edició del circuit en Running Series de les Terres de l'Ebre. Curses de 10 quilòmetres en un entorn urbà que aquest diumenge, en 7 nova edició, serà concretament amb la disputa de la prova d'Amposta. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes i qüestions que de seguida us comencem a explicar i a ampliar aquí, a l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I encetem ja el nostre temps d'actualitat, ho fem amb la primera de les qüestions que us avançàvem en titulars. Comencem parlant de Ports de la Generalitat, que invertirà prop d'€1.200.000 a la població de l'Ametlla de Mar. La inversió estarà destinada a la potabilitzadora, a la remodelació del moll del dic de Llevant, la remodelació dels tancaments de la llotja i la urbanització d'accessos del sector pesquer, entre d'altres accions contemplades en aquesta iniciativa que des de la Cala Ràdio avui ens explica Olga Tomàs.
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha anunciat un pla d'inversions per als ports catalans dotat de 95 milions d'euros per als pròxims 4 anys. Als ports tarragonins la inversió serà de 16 milions d'euros i a l'Ametlla de Mar aquest volum d'inversió de ports de la Generalitat es tradueix en 1.190.000 euros. Si es desglossa, aquesta inversió es repartirà de la següent manera: 100.000 euros per la potabilitzadora, la remodelació del moll del dic de Llevant, també 100.000 euros, la remodelació del tancament de la llotja, 30.000 euros, l'urbanització dels accessos del sector pesquer es destinarà 60.000 euros. També es destinaran 300.000 euros per la zona nàutica de Ribera. D'altra banda, també s'invertirà en la remodelació de l'edifici de serveis portuaris, s'invertirà uns 200.000 euros i 400.000 en la urbanització de la zona de Ribera. Andreu Martí és l'alcalde de l'Ametlla de Mar.
Hi ha coses que serien de caràcter immediat, que d'este milió, pràcticament 200.000 euros, doncs s'haurien de tirar endavant ara, vull dir, abans de l'estiu, inclús aprofitant la veda de l'arrossegament, i per tant hi haurà algunes millores o alguns temes de manteniment o inversions que s'hauran de fer abans de l'estiu o durant l'any 2014. Per exemple, per dir algunes coses, s'hauran de canviar moltes defenses, alguns norais, alguns temes de pavimentació, alguns temes de tancaments, alguns temes de, diríem, de manteniment en general. Però concretament, doncs, per exemple, a la cofradia s'han de canviar totes les portes, o s'han de canviar algunes portes que hi havia una demanda de deficiències allí. Això es faria en època de veda de l'arrossegament. Tot el que fa referència al manteniment o a petites inversions del dic de Llevant, o de millores dels accessos al port pesquer, també es faran durant aquest any 2014. I altres inversions que estan plantejades per a fer algun edifici portuari o alguna millora a l'urbanització de tot l'espai del port, doncs hauríem de veure si es fa durant els propers un o dos anys.
Martí també ha destacat que aquestes inversions no beneficien només el sector pesquer, sinó és un benefici per a tot el poble. I és que el pla d'inversions que va presentar el govern el passat dijous 27 de febrer té per objectiu aprofundir en el manteniment de les instal·lacions esportives, fer-les també més competitives des del punt de vista econòmic i també més segures, potenciar el sector pesquer i les activitats esportives, així com caminar cap a una major integració dels ports amb les ciutats.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Seguim amb més qüestions d'actualitat. La gran manifestació contra el pla hidrològic de la Conca de l'Ebre es farà diumenge 30 de març a Deltebre. Així ho han confirmat des de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, que donarà a conèixer els detalls d'aquesta mobilització la propera setmana en una roda de premsa. La plataforma s'ha vist obligada a confirmar el lloc i la data d'aquesta mobilització ahir dijous, després que l'alcalde de Deltebre ho fes públic a través del seu compte de Twitter. La plataforma ja va anunciar que preparava una manifestació per en aquest mes de març en alguna població del Delta, el mateix divendres que el Consell de Ministres va aprovar el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre. I seguim anant ara cap a Amposta. L'Ajuntament d'aquesta població, junt amb l'Escola d'Art Municipal i la policia local, han engegat una campanya de conscienciació cívica per evitar els aparcaments en zones de vianants de la ciutat i d'aquesta manera lluitar així contra l'incivisme. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs així és, efectivament, Domènec, l'Ajuntament d'Amposta s'ha marcat l'objectiu de reduir l'hàbit de molts conductors d'aparcar de forma incorrecta, encara que sigui momentàniament sobre passos de vianants. Una pràctica, recordem, que dificulta extraordinàriament el trànsit de persones, especialment aquelles que pateixen alguna discapacitat o les que empenyen carros amb criatures. Per conscienciar la ciutadania de la necessitat de reduir aquest impacte, el consistori, amb la col·laboració de l'Escola d'Art, ha impulsat la campanya Un Minut, Un Obstacle, que desplegarà durant aquest mes amb accions al carrer, a les escoles i a les xarxes socials. Dir també que l'alcalde d'Amposta ha manifestat que té la intenció d'anar minimitzant tots aquells efectes incívics que pugui tindre la ciutat. Escoltem a Manel Ferrer.
Per a una persona que està conduint, deixar un minut el vehicle a un lloc determinat representa això solament 60 segons, però en canvi per a aquella ciutadà, per a aquell vianant que va a peu, que té alguna minusvalia, trobar-se un vehicle mal estacionat, en doble fila, que obstaculitza un pas de vianants, li comporta una autèntica pèrdua de temps i una carrera d'obstacles permanent i contínua. Per tant, estem molt satisfets d'aquesta campanya. I això ve donat perquè, ja he dit, no hi ha estadístiques, però cada dia, policia local, detectem actes d'incivisme i el que volem fer és actuar d'una manera més proactiva, que no pas reactiva, incitant aquesta campanya de civisme, incitant a que la gent faci un ús correcte del seu vehicle i que també deixi la circulació dels vianants d'una manera normalitzada.
Avançar també que el proper dia 14 a la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó es farà una exposició sota aquest títol. Un minut, un obstacle, tots som vianants.
Gràcies, Manel. Continuem ara parlant de l'Ajuntament d'Alcanar, que ha fet públic un comunicat de premsa destacant que en el ple celebrat el passat dia 27 de febrer es va aprovar amb els vots favorables d'Esquerra Republicana i Convergència i Unió una proposta de formalització de conflicte en defensa de l'autonomia local contra la llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. Segons el text de la proposta, en l'actual context de crisi, quan és més necessari que mai tindre una administració més propera i també tindre més recursos per fer front a la realitat social, el govern de l'Estat espanyol ha aprovat una llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local que suposa de facto una retallada competencial sense precedents i un important retrocés, atès que afectarà de ple els serveis que donen els ajuntaments. Cal destacar que en aquesta mateixa sessió plenària continua el comunicat de premsa emès per l'Ajuntament d'Alcanar. Es va aprovar per unanimitat la moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana per a la sanció dels immobles permanentment desocupats, propietat d'entitats financeres i altres grans empreses, amb l'objectiu de resoldre la situació de les persones que s'han quedat sense vivenda, per tal que puguen accedir als habitatges desocupats que es troben en mans dels bancs. La moció destaca que Catalunya és la comunitat autònoma que encapçala tots els rànquings, tant d'execucions hipotecàries com de desnonaments, dins l'Estat espanyol, i exposa que la manca de recursos de les administracions locals per fer front a la problemàtica dels desnonaments contrasta amb els milers de pisos en desús que acumulen les entitats financeres.
La galera és un marisc molt apreciat i que es pot cuinar de moltes maneres. Per això, us convidem a les jornades de la galera de les Terres de l'Ebre.
Del 14 de febrer al 9 de març, les poblacions de l'Ampolla, l'Ametlla de Mar, Sant Carles de la Ràpita i Alcanar us conviden a tastar els millors plats de la galera, acompanyats amb el vi de la DO Terra Alta.
Jornades de la galera de les Terres de l'Ebre. Més info a terresdelebre.travel/jornadesgalera.
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
L'informatiu inútil.
Seguim ara parlant del Consell Comarcal del Baix Ebre. El Servei d'Informació i Atenció a les Dones d'aquesta comarca ha continuat en l'últim any amb la seva tasca social d'oferir un conjunt de recursos per tal de contribuir a que les dones puguin gaudir dels seus drets civils i personals en llibertat i sense discriminacions. En aquesta línia, l'any 2013, el Servei ha atès a la comarca 130 dones i ha realitzat 377 atencions en l'àmbit psicològic, jurídic i social. El Servei d'Informació i Atenció a les Dones proporciona al col·lectiu assessorament i orientació en casuístiques complexes, un fet que per al president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, esdevé rellevant, ja que permet, en primer lloc, complir amb una funció social de primer ordre i, en segon, permet també que les dones de la comarca puguen rebre les atencions més adequades depenent de les seues problemàtiques i necessitats. Les problemàtiques de les dones ateses s'han classificat en 5 categories diferents per tal d'adaptar el servei a la seua situació. D'aquesta manera, de les 130 dones ateses, una vintena ho han estat per problemes amb la parella, 28 per violència de gènere, 18 per incompliment de sentència, 24 per problemes familiars, 25 per custòdia dels fills, 9 per situació econòmica i, finalment, 6 per motius laborals. La vicepresidenta d'Atenció a les Persones, Júlia Selma, subratllava que durant tot l'any el servei ha estat una eina eficient per tal de cobrir les necessitats de les dones en tots els àmbits de la vida i en les situacions més complexes. Les 377 atencions realitzades des del Servei d'Informació i Atenció a les Dones s'han distribuït de la següent manera. 231 han estat atencions psicològiques que tenen l'objectiu de realitzar un acompanyament en situacions de crisi personal i fomentar les competències comunicatives. I 146 atencions jurídiques amb la finalitat d'assessorar la dona en situacions de crisi de parella, processos d'incapacitació, custòdia de fills i orientació en temes de caire legal a tots els nivells. Majoritàriament, les dones ateses al servei es posicionen en la franja d'edat dels 30 als 44 anys. Aquestes atencions es poden realitzar presencialment, telefònicament o per correu electrònic. Cal esmentar que una dona va poder disposar d'una o diverses atencions professionals. Cal dir que el Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Baix Ebre dona servei a tots els municipis de la comarca, excepte la capital, Tortosa, ja que aquest municipi ofereix el servei de manera independent, tot i que també actua en treball en xarxa, o sigui que estableix circuits de treball, cooperació i coordinació entre els diferents agents del territori i realitza treball comunitari per tal de treballar el teixit associatiu femení. En aquest últim cas, cal destacar que al llarg de l'any el CIAT ha organitzat xerrades i cursos arreu de les diferents associacions de dones de la comarca. Així doncs, entre d'altres, s'han fet xerrades sobre la llei de la dependència, maltractaments a la gent gran, violència cap a les dones i cursos sobre el cicle vital de la dona.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Obrim pàgina dedicada a les propostes d'agenda. Per fer-ho, comencem anant cap a Santa Bàrbara, població del Montsià, que demà acollirà una celebració del Dia de la Dona molt especial. La Masada de Pepet de Santa Bàrbara acollirà aquesta diada enguany encaminada a trencar estereotips amb la presentació de la festa Soc Dona, una iniciativa de la planera Zoraida Rosselló, que posarà de manifest la creativitat en femení per celebrar el 8 de març. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
La Masada de Pepet de Santa Bàrbara acollirà aquest dissabte la festa Soc Dona, esdeveniment impulsat per la documentalista planera Zoraida Rosselló i que compta amb la col·laboració de surdecasa.cat, l'Ajuntament de Santa Bàrbara i l'Associació de Mestresses de Casa Dones Planeres. També compta amb el suport de la Plana Ràdio. La iniciativa, que pretén compartir l'expressió creativa en femení, vol aconseguir presentar una diada de la dona tractora enmarcada en un ambient eminentment rural, una espècie de provocació, com la mateixa Rosselló exposava, que omplirà d'activitats aquesta masada tan coneguda del nostre poble amb gairebé 200 anys d'història. El lloc escollit per dur a terme aquesta activitat festiva i reivindicativa no és un lloc qualsevol. Va ser la darrera masada habitada per dones i escenari d'un dels meus curtmetratges amb Lolita Bretó com a protagonista, explicava Zoraida.
Pues sí, lo documental que vam fer sobre el poble se fa saber i el curtmetratge, l'estratègia de Madame Bretó, bueno, un dels escenaris és la Masada de Pepet, que és on van estar vivint Lola Bretó i sa mare, a los resistentes total, hasta que ja van dir, bueno, però massa feina aquí per a fer per a dos dones o dos persones soles.
El desplegament a la façana de la Masada d'un tapet col·laboratiu creat per l'Associació de Dones Planeres, que també ha col·laborat activament en la diada amb l'aportació de diferents peces, donarà inici a la festa. L'acció, com a acte simbòlic, s'ha batejat amb el nom de Destapant la Memòria, una metàfora per explicar que en realitat estarem tapant simbòlicament allò que no compartim, que és la memòria d'un sistema patriarcal suportat per un sistema capitalista, exposava Rosselló.
Sí, a veure, ja hi ha prou teles, l'Associació de Dones Planeres ja ha recollit prou teles i ahir, de fet, ja van començar a cosir el tapet, que serà com l'acció que inaugurarà la jornada del dissabte. A les 11, la idea és penjar el tapet a mode de... pues d'acció, bueno, la idea era fer l'acció esta que es dia destapant la memòria, quan en realitat tapàvem una arquitectura que, com vam dir, recolzava un sistema bastant patriarcal on la dona tenia una posició i d'allà no sortia, igual que l'home, vull dir, aquí ningú se salvava de res. I llavors, després d'instal·lar el tapet, sí que ja començaran totes les accions.
Les accions indicatives de la jornada es complementaran amb un seguit d'activitats com la que durà a terme el grup de teatre Crea d'Amposta, que representarà una escena de l'obra Homes, de teatre. El grup de bouetes encapçalats per Miguel Àngel Marín també faran les seues accions poètiques basades en l'absurd. Durant el dia es podrà visitar una exposició cedida per l'Institut Català de les Dones basada en la figura de la filòsofa i escriptora Simone de Beauvoir. I una altra de les activitats previstes serà la performance de l'artista Marilena Roquer. També es durà a terme la projecció del cordó de la tia Júlia de l'Ampostina Maria Pons. Per dinar, per acabar la festa, una paella popular amb tiquet a 5 euros i concurs de cocs de postre.
Gràcies, Josep, i no abandonem les activitats i propostes d'agenda. Per fer-ho, anem ara cap al Canar, on trobem diverses i variades activitats per al cap de setmana. Seguint l'ordre cronològic, la primera d'elles ens porta a parlar de la presentació del llibre El massís del port, bellesa insòlita, un llibre de Vicent Pellicer, que aquesta tarda a les 6:30 serà presentat a la sala d'actes de la Biblioteca Trinitari Fabregat. La presentació anirà a càrrec del professor de secundària Tomàs Camacho i estarà acompanyada també de la projecció de l'audiovisual de Policarpo Hernández, titulat com el mateix llibre, El massís del port, bellesa insòlita. En acabar l'acte està prevista també la presentació i degustació del vi Som 19 del celler de Gandesa. Com dèiem, seguint l'ordre cronològic, també per aquesta mateixa tarda, però en este cas a partir de les 8, a la Casa O'Connor d'Alcanar, la Regidoria d'Acció Social i Ciutadania ha preparat també un acte per celebrar el Dia Internacional de les Dones, un acte que a partir de les 8 de la tarda s'encarregarà de presentar la mateixa regidora d'Acció Social, Mari Carme Navarro. Posteriorment es procedirà a la lectura del manifest i un quart d'hora més tard, cap a les 8:15, hi haurà la xerrada Dona, eix vertebrador del treball i la societat a la baixa edat mitjana, xerrada que pronunciarà la canareva Maria José Carbonell Bòria, professora de Ciències i Tècniques Historiogràfiques a la Universitat de València. L'acte estarà acompanyat també per una exposició fotogràfica sobre la dona i el seu reflex a la cuina amb les fotografies participants en el concurs que s'organitzava al nostre municipi amb motiu de la cinquena trobada de dones canareves i casenques. I per acabar també destacarem que aquest cap de setmana Alcanar celebra tota l'activitat del Carnaval. Des d'avui divendres i fins al proper diumenge, unes activitats que començaran aquesta mateixa nit a partir de les 10 amb la celebració de la nit del pijama amb Carnestoltes. A les 10 de la nit hi haurà botifarrada popular al carrer Sant Carles, al carrer dels Paps. Des d'allà, i un cop havent menjat i begut, es farà la desfilada en pijama fins al centre cívic, on hi haurà festa amb l'actuació de Patxanguer. Per demà dissabte, a les 5 de la tarda, està prevista la Rua del Carnaval, que començarà amb una trobada de cavalls davant el punt de trobada. A les 6 de la tarda es farà ja la concentració de disfresses per encetar la desfilada pel circuit habitual. I a la nit, a partir de les 12:30, nit de disfresses al centre cívic amb l'actuació de l'orquestra Quinta Nota. Hi haurà també premis en metàl·lic per a les millors disfresses. Per últim, els actes del Carnaval Canareu es tancaran diumenge al matí amb el Carnaval Infantil, actes que a les 11 del matí començaran a l'Avinguda Catalunya al davant de la plaça del Mercat amb una xocolatada per als més petits de la casa. Tot seguit hi haurà un espectacle d'animació infantil amb Faci Faci, la companyia de l'Udol Teatre, i posteriorment hi ha acabat l'espectacle una degustació de musclos per a tots els assistents. A les 7 de la tarda de diumenge està prevista la celebració del judici final, velatori de la sardina i judici al rei Carnestoltes, amb el qual es posarà el punt final als actes de celebració que enguany, per quart any consecutiu, organitzen des de l'Associació de Bars Musicals d'Alcanar.
Informatiu inútil.
Seguim a ritme de més iniciatives, en este cas de l'àmbit comercial. Amposta, els comerços participaran demà dissabte novament a l'Avinguda de la Ràpita en una nova edició del Forestocs, una excel·lent oportunitat per trobar els millors productes i els preus més rebaixats dels comerços ampostins, tal i com ens explica en aquesta nova crònica des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Bé, des d'Amposta volem parlar avui de comerç, ja que aquest dissabte, a partir de les 10 del matí, a l'Avinguda de la Ràpita d'Amposta, es farà una nova edició del comerç al carrer, el que s'anomena Fora Stocks, on tot el comerç d'Amposta doncs presentarà les seves ofertes i oportunitats en aquest mes de març. La regidora de Comerç de l'Ajuntament d'Amposta, Rosita Pertegaz, avançava que aquesta és una pròpia petició dels comerciants de la ciutat.
Del mercat, i bueno, van estar tan contents els comerciants que passats molt pocs dies de l'edició del Fora Stocks del dia 15, me van trucar i me van demanar que si es podria fer un altre Fora Stocks a l'Avinguda de la Ràpita per així repartir una mica el que és les zones de comercials d'aquí d'Amposta. I bueno, com no podia de ser d'una altra manera, des de l'Ajuntament estem per apoyar els comerços i bueno, com van quedar, com deia abans, molt, molt contents i així m'ho van fer saber, doncs el dia 8, este dissabte, este proper dissabte, se farà un Fora Stocks a l'Avinguda de la Ràpita.
L'Ajuntament d'Amposta, a través de la Regidoria de Comerç, posa a disposició dels comerciants federats, a FECOAM, a la Federació de Comerç d'Amposta, 30 carpes i 30 carpes més per en aquell aquells comerços que no estan federats. Així doncs, s'espera que hi hagin als voltants de 60 comerços al llarg de l'Avinguda de la Ràpita des de les 10 del matí aquest dissabte a Amposta.
Gràcies, Manel, i ja acabarem el recorregut informatiu pel que fa a nivell d'agenda a Deltebre. Aquest dissabte, demà, 8 de març, tindrà lloc la presentació del documental La Petita Revolució del realitzador deltebrenc Albert Vidal. Serà concretament a partir de les 8 de la tarda a la Cambra Agrària de la Cava. La Petita Revolució partix de les experiències de diferents persones arran del seu pas pel festival per introduir reflexions que acaben sent extrapolables a pràcticament tots els àmbits de la nostra vida. Elements com la llibertat, la convivència, el context econòmic de crisi o la cultura es posen sobre la taula convidant l'espectador a la reflexió personal. Tot plegat, és clar, amb una certa càrrega crítica que fa latent les dificultats amb les que es troba el sector cultural. Els interessats en aquest documental La Petita Revolució, recordeu, teniu la cita demà dissabte a les 8 de la tarda a la Cambra Agrària de la Cava, a l'Avinguda Goles de l'Ebre, número 208, a l'edifici del sindicat.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I abans d'arribar a la previsió meteorològica, avui destaquem un parell de punts esportius. Primerament, per fer-ho, anem cap a l'Aldea per destacar que el grup Xou Petit del Club Patí l'Aldea va aconseguir la medalla de bronze al Campionat d'Espanya celebrat el passat dissabte, dia 1 de març, a la ciutat gallega de Santiago de Compostela. L'equip Aldea va compartir pòdium amb el patinatge de Blanes, medalla d'or, i el patinatge Sant Celoni, medalla de plata. En total hi prenien part en el campionat un total de 21 grups participants d'arreu de l'estat espanyol, 8 dels quals representaven a Catalunya. El Club Patí l'Aldea, format per un patinador i 12 patinadores, va ser l'últim en sortir a la pista. Portava una coreografia amb una alta dificultat, molt treballada i amb un alt nivell tècnic. L'equip va executar una molt bona actuació, aconseguint una tercera posició en aquest campionat estatal. El seu entrenador i coreògraf, Manel Villarroya, mostrava la seva satisfacció, la seva alegria pel resultat, ja que representa el pas directe per al proper campionat europeu que se celebrarà a Amsterdam. El Club Patí Perelló era l'altre grup Xou Petit de les Terres de l'Ebre i Territorial de Tarragona, que també va competir aquest passat dissabte en aquest campionat, aconseguint la novena posició. Els representants del Club Patí Perelló es mostraven també molt satisfets amb la puntuació obtinguda i amb moltes ganes de tornar a competir l'any que ve. I parlant encara d'actualitat esportiva, hem de destacar també que aquest diumenge, dia 9 de març, es celebrarà a Amposta la tercera edició dels 10.000 ampostins, la primera prova del circuit Running Series de les Terres de l'Ebre, que tindrà el seu tret de sortida a les 10 del matí des del davant mateix del pavelló poliesportiu de la capital del Montsià. Després de disputar-se la prova, s'entregaran els trofeus als tres primers en categoria absoluta, masculina i femenina, i també als primers classificats per categories. La jornada comptarà també amb la primera edició del Canicross Mountbike, que en este cas tindrà el seu tret de sortida a les 8:30 del matí. Després de la cursa ampostina, com hem dit, prevista per diumenge, el calendari del certamen continuarà amb les proves de Deltebre, el 6 d'abril, Horta de Sant Joan, l'11 de maig, al Perelló, el 25 de maig, a Camarles, el 25 de juliol, a La Pobla, el 2 d'agost, a l'Ametlla, el 7 de setembre, a Jesús, el 21 de setembre, a La Galera, el 5 d'octubre, i la cursa de la policia local de Tortosa, el 19 d'octubre, que serà la que tancarà el calendari.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Centrant-nos ja en el temps que hem tingut avui, dèiem molt tranquil, excepte aquests núvols baixos que hem tingut a punts del litoral i prelitoral, que no han deixat precipitacions i alguns d'evolució durant la tarda. De cara a les properes hores i jornades, veiem que seguim amb aquestes altes pressions que abarquen tot el continent europeu i mantenen els sistemes frontals allunyats de nosaltres. Així doncs, aquest divendres el temps que es preveu segueix sent de domini del sol, algunes boires boirines matinals que es desfaran ràpidament i a la tarda podrien aparèixer de nou alguns núvols d'evolució poc importants. Temperatures mínimes semblants o lleugerament més baixes amb inversió tèrmica matinal i màximes que continuaran pujant de manera lleugera. I de cara ja als propers dies, veiem que dissabte es manté aquesta situació anticiclònica, ambient assolellat, també diumenge i també l'inici de la setmana vinent, amb temperatures que continuaran pujant de manera lleugera.
I arriba l'hora ja del comiat i tancament d'aquesta nova edició de l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Ho fem un dia més després d'haver fet una ullada en aquesta previsió meteorològica, sempre especialment interessant, sobretot quan s'apropa el cap de setmana. Divendres 7 de març, temps d'actualitat que un dia més ha estat coordinat per qui us ha parlat, en Domènec Ramal, en nom de totes i cadascuna de les emissores municipals associades a EMUTE i els seus serveis informatius. Des d'aquí, des de la vostra municipal, gràcies per un dia més seguir-nos. Nosaltres tornarem dilluns. Fins llavors, molt bon cap de setmana.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.